Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us informa Sandra Gómez. La secretària general adjunta d'Esquerra Republicana i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha carregat aquest dilluns contra el PSC, a qui ha responsabilitzat del fracàs a la cimera de l'aigua celebrada divendres al Palau de la Generalitat, que va acabar sense acord. Segons Vilalta, els socialistes es van negar l'acord per qüestions electoralistes.
Si ens preguntem per què el PSC s'oposa tan explícitament fins al punt de bloquejar un acord global en una cimera, s'oposa a una mesura que podria estalviar l'aigua equivalent a la que genera una desaladora en un any. Només se'ns acudeix una resposta, i aquesta és que hi ha ben aviat unes eleccions municipals i, per tant, que primen el tacticisme i l'electoralisme a les necessitats de país.
És per això que creu que el PSC busca desgastar el govern i els ha advertit que s'equivoquen perquè a qui estan perjudicant és el país en general. El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha exigit la dimissió del conseller de Salut, Manel Balcells, després que la infermera que va criticar l'exigència del seu de català hagi deixat de treballar a l'Hospital Vall d'Hebron. En un missatge a Twitter, Carrizosa ha assegurat que Balcells ha donat suport a una caça de bruixes i ha denunciat que es tracta d'un acomiadament ideològic. El divendres passat es va fer públic que la infermera se li va acabar el contracte laboral i no se li va renovar. Les cooperatives han crescut un 46% a Catalunya des de l'any 2016, amb augments a tot el país menys a Lleida. El creixement ha sigut especialment a la Girona, demarcació amb menys presència històrica de cooperatives agràries, seguit de Barcelona i Tarragona. Lleida ha sigut l'únic territori amb menys cooperatives inscrites, fet que s'explica per l'agrupació i fusió de cooperatives agràries per ser més viables. Les matriculacions de turisme han crescut un 26,2% durant el primer trimestre de l'any a Catalunya en comparació amb el mateix període de l'any passat. En concret, entre gener i març s'han venut 28.858 vehicles, segons ha informat la patronal ANFAC. L'augment interanual a Catalunya ha estat inferior al registrat al conjunt de l'Estat, on les matriculacions de turisme s'han disparat un 44,5% interanual fins a les 237.563 unitats. L'increment s'atribueix a la millora de la cadena logística i a l'entrega durant el mes de març de diverses comandes acumulades de mesos anteriors. Tot i la millora, el mercat encara se situa un 19% per sota de les xifres prepandèmia. I l'Audiència Nacional ha decretat aquest dilluns presó provisional per al jove detingut per atacar el sistema informàtic judicial l'octubre passat. La Fiscalia ha demanat presó després que l'home declarés per un delicte continuat de descobriment i revelació de secrets, atenent els riscos de fugida, destrucció de proves i de reiteració delictiva. El pirata informàtic ha declarat davant del magistrat José Luis Calama. L'individu hauria atacat l'anomenat punt neutre judicial gestionat pel Consell General del Poder Judicial, que permet centralitzar i traslladar les peticions d'informació entre els diversos òrgans judicials, l'Agència Tributària, la Seguretat Social o els cossos policials. I també els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 22 anys per 6 robatoris amb violència a Bordils, a Salt, a Celrà i a Quart, on agredien les víctimes amb esprai de defensa. A un d'ells, la policia l'atribueix també un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar entre el 19 de gener i el 3 de març en tres benzineres, dos estancs i una botiga tipus bazar. Els lladres també haurien actuat en un altre estanc, però la víctima no va voler denunciar els fets. I una placa commemorativa homenatja des d'aquest dilluns la figura de Cipriano Martos al cementiri de Reus. La peça s'ha instal·lat davant la fossa històrica on el militant antifeixista va estar enterrat durant 40 anys. En la inscripció s'explica que Martos va ser assassinat pel règim franquista l'any 1973 i que les seves restes han estat soterrades al cementiri reusenc fins al gener de 2023. A més, es detalla que la seva exhumació, així com la restitució i dignificació de la seva memòria, s'han dut a terme en el marc del Pla de Fosses de la Direcció General de Memòria Democràtica. I en esports, aquest dimecres tindrà lloc el clàssic entre el Barça i el Madrid en el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes, que parteixen amb l'avantatge del 0-1 de l'anada, hauran d'afrontar el partit de tornada sense un dels seus homes més en forma, Frenkie de Jong. El migcampista holandès farà una última prova demà, però tot apunta que es perdrà el duel de dimecres, ja que les seves sensacions arran de la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta no són bones. Tot sembla indicar que Xavi optarà per Sergi Roberto i que Kessié com a titulars per completar el mig del camp amb Busquets i Gavi. Aquest migdia s'ha fet efectiva la sessió, el que fins ara era l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, després de perdre en les últimes 4 jornades de la Lliga. El club ha informat en un comunicat que la decisió s'ha pres per intentar salvar la categoria. Martínez s'ha acomiadat en roda de premsa i s'ha mostrat trist, però ha dit que l'Espanyol no s'hauria de trobar en aquesta situació i que assumeix la seva responsabilitat. Ara tot apunta que el substitut a la banqueta serà Luis García, exjugador del club. L'Espanyol ara mateix és 17è a la Lliga i avui podria entrar en zona de descens. De moment això és tot. Tornem d'aquí una hora amb més informació i també podeu seguir informats a través de les xarxes socials i del nostre web.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Avui, des de la caravana, us recordem que no hi som, però no us volíem deixar orfes de tarda. Per això t'estem oferint el que bonament podem del bo i millor de la caravana a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel estàs escoltant La caravana.
Moment per tornar a posar en marxa la caravana i descobrir Dorsal, el disc debut de Selma Bruna Núria.
La nostra convidada d'avui, a banda de ser membre del trio musical Marala, també destaca per la seva carrera musical en solitari. Una carrera que tot just acaba de començar i ho ha fet amb la publicació del seu disc debut Dorsal, un treball que recull algun dels temes que l'artista de Sant Cugat ha compost durant els últims anys, combinant diferents estils passats per un filtre personal i vertebrat a través d'una coral omnipresent creada per l'ocasió. Dorsal reflecteix a la perfecció el context musical on ha crescut l'artista, com és la coral, i pretén crear un ambient i un virtuosisme musical per sentir què és el poble que canta. Una proposta que recull un concepte tradicional i medieval del Canon Group i que avui ens ve presentant en directe la que n'és la seva protagonista indiscutible, Selma Bruna.
Selma Bruna, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
She plays with rain, he plays with time. They play and they hide their hand before taking any flight. They're moving.
Selma, ara en parlem d'aquest disc debut, d'aquest Dorsal, però abans explica'ns una miqueta qui és Selma Bruna.
Quina pregunta.
Mira, t'ho pregunto diferent. Si tinguéssim aquí, jo no estic convençut, un esportista del Barça, per exemple, mm-hmm. i preguntaria allò tan típic de pequeñita ja eres del Barça.
Claro.
De pues petita ja volies dedicar-te a la música?
Sí, podríem dir que de petita ja era del Barça, molt forofa, més. De molt petita els meus pares em van apuntar a l'escola Aula de So de Sant Cugat. Mm-hmm. Des dels 3 anys que he tocat el piano i als 5 vaig entrar com al precor, no? Com al grup d'abans d'entrar a la coral, al cor infantil de Sant Cugat, i dels 10 als 18 he estat allà cantant, i després dels 18 al cor Agleta, que era el que venia després. O sigui que molt forofa del Barça.
Fa un moment la Núria ens explicava, eh? A banda de fer música en solitari, de fet has començat ara amb aquest àlbum que val molt la pena i que anirem escoltant, aquest Dorsal, formes part d'un grup de música, d'aquest trio musical que es diu Marala. Per la gent que no conegui Marala, què és Marala?
Marala és un grup preciós que m'estimo amb tot el meu cor, que compartim projecte amb la Clara Fiol de Mallorca i la Sandra Montfort de València. I és un projecte que bàsicament el que fem és com girar la ullada enrere i mirar què s'ha fet a nivell tradicional, no? Com a nivell de lletres, melodies, harmonies, estructures, recuperar una mica com tota aquella saviesa i tot aquest potencial que té aquella música i tota aquesta valia, no?, que nosaltres veiem, i transformar-la una mica i portar-la a l'actualitat amb un context i un vestit que tingui una mica més de coherència amb el que nosaltres som ara, no? Mm. Que jo que sé, som tres ties joves normals de l'hora.
Començar a fer música en solitari és trencar una mica amb Marala o no té per què?
En realitat, amb Marala, per sort, és bastant poligàmia des del principi. O sigui, que ja ens agrada que puguem, com que puguin haver-hi molts projectes diferents que també en formen part. És veritat que som un equip i que és molt important com que sempre estigui davant quin nivell de prioritat té Marala i com que això estigui clar, però, hòstia, som un equipazo increïble i a nivell humà és una passada i és molt guai com ens anem donant sí, no? Com xitxa, les unes a les altres perquè fem el que ens doni la gana, no? I això és el més bonic.
Clara, em responies a nivell de grup, que ha significat que comencis tu una carrera en solitari pel grup, però a la inversa, què ha significat per tu començar una carrera en solitari?
També bona pregunta. Clar, m'agrada en realitat, tot i que jo em posi al centre, ens estem posant tres al centre, no?, d'alguna manera. O sigui, és un projecte de tres que al final són tres caps pensants, tres instruments que canten, que toquen, que composen, que decideixen. I en el moment en què jo decideixo fer el meu, bueno, pues, adonar-me que sóc jo, no? I que per molt que m'hagi... com que hagi estat molt ben acompanyada i que el de disc en solitari sigui una mica entre cometes perquè som tropocientos allà cantant, sí que jo he sentit molt el canvi, no? I com que ho anava comparant tot el rato, em m'agrada pensar, hòstia, clar, que diferent, Déu meu, d'on m'he metido?
Tens la sensació que el 2023 és l'any de Selma Bruna? Ho dic perquè, d'una banda, des de Marala heu guanyat el Premi Enderroc 2023 de la crítica, el millor disc de l'any, i de l'altra, debutes en solitari, vull dir que millor impossible, no?
No, la veritat que ha començat molt bé. Sento que l'any 2022 ha sigut un any de currar tant, o sigui, jo no sé si mai a la meva vida havia treballat tantíssim i com amb tant de foco, no?, tant amb Marala com amb Dorsal, i sí que tinc moltes ganes, no sé si és l'any de Selma Bruna, però sí que tinc ganes que com de poder recollir els fruits, no?, com any 2022 siembra a tope, any 2023 recoger, no?, perquè també, hòstia, és molta energia, molta dedicació, i més amb Marala i amb Dorsal alhora, no?, com... ha sigut molt de curro i tinc ganes també de... això que us deia ara quan he entrat, no?, com de canvi d'etapa, de que ja sigui una altra cosa, no?, també.
Clar, és que quan diu ella molt curro, també et vam poder veure el passat desembre, per exemple, acompanyant a Zoo, al Withing de Madrid, amb 8.000 persones reunides, o al Palau Sant Jordi davant de 15.000 persones.
Això va ser molt loco, sí.
Com ho vas viure, això?
Hòstia, doncs moltes coses diferents. Per mi, una oportunitat increïble, no només d'estar a l'escenari amb tanta penya i que allò fos tan totxo i com, no sé... tan gros, sinó també com... perquè sento que Zon també ens ha donat l'oportunitat de conèixer un equip de persones que, tot i tenir un ressò tan bèstia, tenen un equip humà intern i una organització i una manera de treballar superguapa, saps? I això és com dir, hòstia, vale, que sí se puede, no? Que sí que mola. I a part, que jo tota la vida havia cantat, en general, coses bastant tranquis, i amb la Sandra també ho comentàvem, no? Com de dir... Dios, és que hem conegut una altra part nostra molt més loca, molt més macarra, molt més com... bleh, no? Com de me da igual, voy aquí a mover lo que haga falta, no? I per mi això també ha sigut un descobriment personal de dir, pues claro que sí, muévete como quieras y fes lo que vulguis.
Sí, com sigui, la carrera de Selma Bruna en solitari tot just acaba d'arrencar i ho fa amb aquest àlbum debut, Dorsal. Clar, ens ho deies, Selma. Si hem de definir aquest estil, tot i que la Núria ho feia molt bé, a l'inici de la presentació, és música de tranquis?
Jo crec que és bastant música de tranquis, és bastant música esperançadora, tot i que no només és l'esperança lluminosa, sinó també l'esperança que ve de llocs bastant crus, no? De fet, Dorsal, el concepte ja va una mica d'això, i llavors, sí... crec que té prou regust de bona onda, sí.
Ara em feies una pinzellada, el Dorsal ja va una mica d'això. Ben bé sí, de què va, Dorsal?
Sí, és que ho deia així, en plan, no sé si abrir el meló o no.
Home, obre.
Vale, doncs Dorsal és, segons la teoria polivagal, vale, que és una teoria de psicoteràpia, els meus pares són psicòlegs, tinc molts amics al voltant que es dediquen a la teràpia i a la psicoteràpia, i concretament un superamic meu, el Rubén, una vegada em va parlar d'aquest concepte, no?, i em va dir això, que Dorsal és l'estat, és com un estat de col·lapse, bueno, com no? És l'estat de col·lapse que entra al sistema nerviós quan ha tingut un impacte de fora massa gran, no? Ja sigui, pues no sé.
És com entrar en xoc.
Exacte, és com entrar en xoc, però sí, o sigui, no hi ha ni energia per atacar ni energia per fugir, o sigui, és com un estat de col·lapse i de això, o sigui, de xoc, de congelació, de no puc anar cap enlloc, no?
Suposo que t'hauran preguntat 10.000 vegades, eh? Té alguna cosa de pandèmic, Dorsal?
Hòstia, seguríssim, sí.
Venim tots d'aquí.
La veritat que no m'ho havia... O sigui, mai ho he plantejat com des d'aquí, però crec que és impossible desvincular-ho, perquè moltes de les cançons estan fetes durant el confinament, també. Sí,
em parlaves de teràpia. T'has servit de teràpia, també, fer un disc en solitari?
Jo crec que moltíssim. O sigui, jo també venia d'un moment personal bastant dur, després de la pandèmia, també, i per mi ha sigut una de les eines, juntament amb fer teràpia, per, com d'autorescate, no?, i de sortida, i de dir... vinga, guapa, pa'lante, saps?
M'acostumo a preguntar perquè m'agrada molt la realització... La forma en què es realitza un disc, a vegades en som molt, molt poc conscients quan comprem un disc, ens el posem i diem m'agrada, no m'agrada aquest tipus de música, i ja està, i no sabem tota la feina que hi ha darrere, no? En aquest sentit, Dorsal, ara et preguntava si era una manera de teràpia, em deies que sí. Clar, no sé si, a part d'aquesta teràpia personal del que t'ha servit Dorsal, també a vegades els cantants sabeu dir coses a través de la música que no se saben dir parlant.
Yeah.
Com la resta d'humans, eh?
Sí, sí, sí.
Però vosaltres
sí.
Ho canalitzeu o ho podeu canalitzar a través de la música. Això et passa també a través de la teva música?
Jo crec que sí. En part sí, i en part m'agrada molt com a vegades que sigui una via de com d'escape emocional i de vestir-la una mica com vull o com em surt. I també m'agrada a vegades com no ser molt conscient d'aquesta part, saps? Per exemple, Sacerdotes i Diamantes, que obre el disco, per mi és una cançó com, no sé, d'anada de la olla. Pel que fa a la lletra, sobretot, eh? Recordo escriure-la com jutjant-me molt, també, després de quan l'havia escrit, no pensant, però això què acabes de dir, no? Com si m'hagués d'autotraduir o autotranscriure després d'escriure-la.
Una mica escriptura lliure, no?
Sí. Pensava, ¿esto qué coño quiere decir? O sigui, ¿qué estàs dient? I també la gent m'ho preguntava i pensava, és que mira, encara no ho sé. A poc a poc l'he anat com desxifrant una mica, saps? Però sí, llavors, m'agrada molt... bueno, no són només aquestes dues vies, però sí que les veig clares, com una part de dir, venga, ara tengo mucha info dentro, la voy a drenar, però també una altra com de... Venga, a veure què surt, no?
Sí. Ara ens explicaves la gent, em preguntava molt, no? Què vols dir amb aquesta cançó? Què vols dir amb aquesta cançó? T'està
sí,
arribant feedback
ja? Sí, ja ho entenc. De Dorsal, en general?
Sí,
eh? Sí, 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 sí.
Què tal?
Molt guai, hòstia, és que a part ho necessitava molt. O sigui, els piropos són molt benvinguts. Perquè, clar, perquè ha sigut un disc que jo m'he guardat a dins molt rato, saps? O sigui, això està gravat des de l'octubre de 2021. O sigui, fa molt rato.
La pandèmia t'estronca la publicació del disc?
No, és postpandèmia, no. Això és el juliol de 2021 jo em vaig graduar al taller de músics i com a concert de graduació doncs vaig fer un concert i vaig decidir que feia com aquest homenatge al Cor Infantil de Sant Cugat, no? que d'alguna manera jo a poc a poc m'havia anat adonant que m'havia constituït moltíssim com a músic i com a compositor, en realitat. I vaig fer aquest concert i jo ja feia temps que tenia ganes de fer coses jo sola, però... Hòstia, es necessita molta energia i molta, no sé, molt d'estimar-se moltíssim, jo crec. I gràcies al meu germà també, que vam tenir una conversa, em va dir, tia, venga, no? Em va picar una mica i a mi, a vegades, quan em piquen, llavors, doncs, m'activo. I em va picar prou aquella conversa i me'n recordo trucar a l'Aniol, el noi que ho ha gravat, i l'enregistrador de so, que ho ha mesclat, ho ha masteritzat, bla, bla, bla. I ja vaig agendar dates, o sigui, vaig com fer molt d'active, no? Llavors, no sé per què t'explicava tot això.
Sí, però està bé.
Sí.
Un disc que també ens ho explicava Núria, compta amb una coral de 20 persones creada específicament per aquesta ocasió, composta per família i amics d'edats, procedències i coneixements musicals molt diferents. En quin moment dius, escolta, anem a fer una cosa molt diferent i serà aquesta?
A mi m'agrada molt, soc molt tauro i molt de tribu, i m'agrada molt envoltar-me molt de la meva gent, no? I tenia clar que tot i que hi haguessin coneixements musicals, edats i tal, molt diverses, d'alguna manera tothom que estava participant sabia que tenia un sentit que fossin allà, no? I que per mi no anava de crear una coral perfecta on tothom sigui cantant i tothom ho faci superbé de puta madre, saps? Per mi anava d'una altra cosa. Que també va ser un exercici intern potent, de dir... Surto una mica de la cosa aquesta més punky a nivell d'afinació, a nivell de... com d'exigència interna que tenim molt en Marala i que jo sóc bastant punk amb això, i posar-me a un altre lloc, no? De dir, en lo meu igual sí que em costa sortir-me més, però en la direcció del cor ho tenia ganes ja que sonés d'aquesta manera, no? I estan doncs, els meus pares, està el meu germà, estan amigues meves que van estudiar afició amb mi, estan les Marala, o sigui... Sí,
això t'ha facilitat la feina o te l'ha fet més complicada? És a dir, en el moment en què tu vols, per molt que t'hagis deixat anar, no? I diguis... Bé, no m'he passat tant en l'autoexigència musicalment parlant, no? Però segur que has hagut de donar alguna ordre, has hagut de dir, ostres, doncs això ho vull així, això ho vull aixar, no? Que siguin propers, t'ho ha facilitat? Ho has dit, compte aquí que som uns pares, per exemple, no?
Clar, per una banda, que siguin propers m'ho facilita molt, perquè de cop estic en un entorn molt més, no sé, molt més segur, molt més de confiança, molt més de que sé que tothom que està allà vol estar allà, també, que això per mi és com important, no? Sentir que no estic allà forçant res o que, no sé, com... Aquesta sensació per mi és molt important. I per altra banda, és veritat que no tothom és músic i que jo també tenia una idea, clar, tot i que volia que fos molt, doncs això, no?, que la sonoritat no fos perfecta, molt entre cometes, sí que tenia la idea a nivell de, doncs, de producció, de dinàmica, no? sí que tenia una idea clara de com volia que sonés, llavors hi havia moltes indicacions i vam necessitar uns quants assajos per allò poder-ho cosir bé, no?, també, perquè hi ha alguns arranjaments que són més fàcils a nivell de cor i hi ha alguns una mica més rebuscats, no?, i això, doncs, va necessitar també unes hores de curro.
El que deia abans, que darrere de fer un disc hi ha molta, molta, molta feina, per exemple, un disc que t'has autoeditat.
Sí.
Com ha anat això?
Pues mira, això també ho he anat comparant molt amb Marala, que en realitat era com el meu mirall tot el rato de totes les coses, en realitat, perquè, clar, és l'exemple més proper que tinc, no? Ha sigut un curro molt bèstia. Probablement no ho tornaria a fer així, pel nivell de curro que m'ha suposat i perquè, sí, tot i que hem fet una feina molt bonica, o sigui, per una banda ha sigut intens i una aposta arriscada, com no entrar en aquesta part de la indústria i autofer-m'ho jo, que hem fet moltíssima feina amb la Clara Liriz, que m'ha acompanyat moltíssim amb això, i per altra banda sí que és cert que, hòstia, que quan hi ha un paraigües i algú que des d'alguna discogràfica o algun segell t'està ajudant, pues això, no hi ha molta més feina que pots delegar i que pots deixar que facin, que també és prou gustós i t'allibera tu per fer altres coses, no? Ha sigut un 2022 muy loco.
Anem a preguntar-t'ho des d'aquí. Com veus el panorama de la indústria musical del país?
En quin sentit m'ho preguntes?
Ho posa fàcil?
Definitivament no. No sé si és directament la indústria, però ser músic és una liada, o sigui... És molt complicat, o sigui, no hi ha estructures ni suport que et permetin fer això. O sigui, a part d'estar amb Dorsal, i ho explico jo, però els hi passa a l'Esmerala i els hi passa a tots els meus amics que es dediquen a la música, pràcticament, no?
Expliquen
i que
tots els artistes joves que venen
sí,
a aquest estudi.
Sí, és que clar, és com... És de bojos. Llavors, jo no és que només hagi estat fent el disco d'Esmerala i el disc de Dorsal i tot el que això suposa, sinó que a part jo m'he hagut d'estar currant doncs poder estar... Bueno, estalviar, sí, poder guanyar-me la vida d'una altra via, tot i que tinc sort que és a través de la música, però de poder, com que jo havia d'anar ingressant pasta, no? Perquè a part és una pasta loca, o sigui... I llavors penso, joder, quina pena, perquè hi ha tanta penya aquí que fa coses i tant de talent i tanta cosa guapa que penso, penya, espavileu.
Musicalment, la música catalana...
Espavileu i doneu suport, saps? Perquè és molt ric, és que és una cultura... És que és molt ric. És molt ric i hi ha moltes coses diverses, no? Llavors, a mi em fa una mica de pena que la situació sigui tan precària en molts moments, no? Sí.
Musicalment, a Catalunya estem molt bé, no? Hi ha molt talent, últimament.
Hi ha molt talent.
Tot i que s'hi aposti poc, com ara deies,
sí,
però...
Sí, hi ha molt talent, hi ha molta cosa molt xula i que jo sento que, a poc, com la música així com més alternativa o més... diferent o menys mainstream, a poc va com conquerint rellocatant, va conquerint espais i va conquerint com circuits on poder ser tocada, no? Perquè sí, això ho parlem molt amb la Sandra, no? Que València encara és més xungo, no? Però com que hi ha circuits molt establerts on sempre toca el mateix tipus d'artista i això que dèiem ara, no? Hòstia, hi ha tanta penya que té tanta història diferent a explicar que realment és molt important que hi hagi circuits diferents i jo sento que a poc estem allà, però bueno, aquí queda un rato.
Ara els oients em diran, Joan, una altra vegada la mateixa pregunta, jo considero molt important fer-la sempre. Dedicar-se a la música deu ser dificilíssim. Dedicar-se a la música i ser jove i que apostin per tu deu ser encara més difícil. I la meva pregunta és, i dedicar-se a la música, ser jove i ser dona?
Ja... mira, jo, quan es treu aquest tema, penso, per mi estarà solucionadet quan aquesta pregunta es deixi de fer. O quan no només es pregunti a mi, que sóc una tia i que ve aquí,
fotem canya.
En plan... No, és que també si ens arrenquem, però... Que penso que si algun dia ve aquí el meu germà, que també està traient un disco, pues també se li pugui fer aquesta pregunta, no? O que penso, jolín, tio... sí... estarà més solucionat quan es deixi de fer aquesta pregunta. I, evidentment, és una cosa més. És una cosa més, sí.
Sempre sorprèn que amb un disc, a més amb un disc d'una persona jove com la Selma, a tu ensenyaré, tu, és tan poc radiofònic això, veus? I estimula la poesia també. Miguel Hernández, uau.
Sí.
Et dona la sensació que t'has atrevit amb Miguel Hernández? Aquesta és la paraula?
No, no tinc aquesta sensació, no. A casa meva sempre hi ha hagut molts poemaris de... Sí. Sí, hi ha hagut molts poemaris. He escoltat molta música de part del meu pare com de cantautors espanyols, no? Pues jo què sé, des de Silvio Rodríguez... Ah, bueno, Silvio Rodríguez no és espanyol, però que canten en castellà. Paco Ibáñez, no? Llavors he sentit molt, des de molt petita, aquest gènere, per dir-ho d'alguna manera, com d'agafar una lletra que no és teva i posar-li música, no? I sento que he fet una mica això amb Déjame... És una lletrassa, o sigui, és que és molt potent. O sigui, és que me la va enviar un amic i em va dir, vinga, va, música, la... I vaig pensar... I la, ho vaig fer al moment, com de... Per favor, que és aquesta delícia, o sigui, com pot explicar tanta cosa amb tanta profunditat, tan poques paraules, o sigui, m'emociono ara d'explicar-t'ho, saps? O sigui, és molt... Em va tocar molt a dins i sí. I a més, aquesta... tinc la sensació com que a nivell de producció també l'hem trobat molt guai amb el Pedro Campos, que és la persona que ha produït el disco, i que, sí, tinc la sensació que, que hem respectat molt la lletra, no? O que l'hem acompanyat molt i l'hem ajudat com que cresqués una mica més, no?
Selma Bruna, que en aquest disc canta Miguel Hernández. Si pensaves que t'havia fumut en un jardí amb aquella de si ets dona encara és més complicat, etcètera, etcètera, encara entrarem en més jardins.
Vinga, va.
No m'agrada gens a mi fer aquesta pregunta, però també entenc que hi té molt cabuda en una conversa com aquesta. Un disc en anglès, en castellà, per què no en català?
L'altre dia també em van fer aquesta pregunta. Crec que estic reivindicant molt últimament a la meva vida fer una mica el que em doni la gana. I em va donar aquesta gana, saps? I és curiós perquè no va ser una decisió prèvia, eh? O sigui, va ser, de totes aquestes cançons que jo he anat composant, quines vull que estiguin al disco? Pum, 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 i van sortir aquestes. I d'alguna manera pensava, també l'altre dia reflexionant amb aquesta persona que també m'ho va preguntar, pensava, hi ha una part de la meva... com del meu enfoc polític que té a veure, doncs, això, no? Amb reivindicar la llengua, amb parlar del català, recuperar cultura, bla, bla, que jo sento que ja està saciada amb Marala, no? I llavors, d'alguna manera, com que em podia donar més permís, si és que m'he de donar algun permís, com per fer una mica amb aquest disc el que, a nivell d'idioma, el que em doni la gana, no? Bàsicament seria això.
Un disc on reivindiques moltíssimes coses, a Dorsal també reivindiques la figura de les mares. Selma, i estava pensant... Selma Bruna, que és la nova Montserrat Figueres amb Jordi Savall, més modernitzat, no?
Vale, aquesta comparació.
És una mica així, és una mica així. Va per la teva mare?
És una cançó russa que cantàvem a la coral, al cor infantil de Sant Cugat, des de que sóc molt petita. I per mi és com la cançó homenatge més gran del disco, no? I recordo sempre que quan la cantàvem amb el coro es creava un ambient i un... No sé, era com que tothom es posava en un mood molt diferent a totes les altres cançons i era ben bé quasi com una experiència religiosa, saps? De... Mira, és que se'm posa la pell de gallina perquè me'n recordo i és com...
Està molt bé que ho diguis a Ràdio Estel, això.
És... Sí, exacte. No, però ho dic de veritat, eh? També ho he dit en altres moments. És com, per mi era molt... Molt envolvent, molt... Que penses, hòstia, és puto rus i es diu mama i no cal que diguis res més, no? Que la música ja diu absolutament tot, no? I ara, escoltant-la, també me'n recordava molt del moment de gravar-la a l'estudi i jo crec que és la que... més o... Bueno, et pot obrir un canal de moltes maneres, però per mi és la que més toca com amb una part de tendresa i vulnerabilitat i amor més gran, no? I per mi és com la cançó que... d'alguna manera és com una reverència, no? De dir gràcies. I no és estrictament per la meva mare, és com pel concepte mare, no? O sigui, és com... Per mi el coro ha sigut molt mare, igual que la meva mare, igual que Marala, igual que moltes coses que són com fonts, o que són com generadores de, no? I és, sí, tot el que engloba això, doncs, aquesta cançó és en aquest sentit.
Ara em parlaves d'obrir-te en canal. No sé fins a quin punt treure un disc en solitari com Dorsal també t'obre més en canal que fer un grup amb un grup en el qual t'acompanyen més, suposo. Mm.
Clar, d'alguna manera és el desnudo, no?
Uh-huh. Sí, sí,
a Marala, si algú no li agrada un tema, puc dir la veritat o no, però puc dir, mira, aquest l'ha fet la Clara, o, saps? Vull dir que puc timar
no
més.
No tens escapatòria.
Ah, clar, no hi ha escapatòria, no? No hi ha... Llavors, sí, és com un exercici d'autoconfiança i d'auto... Sí, com de dir, això ara mateix és el millor que puc fer. Bueno, ara mateix, el 2021, però que també sento que em representa molt ara, eh? O sigui, per mi és com una carta de presentació que estic... Joder, estic supercontenta. Estic molt, sí, molt orgullosa. I mira que he passat per molts moments diferents al llarg d'aquest temps d'espera de treure'l, eh? Però sí, sí, molt... un procés molt bonic.
Ja pots estar-ho ja contenta, ja. Tres minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda i ja podeu escoltar de fons una guitarra i és que avui Selma Bruna ha portat la guitarra, per tant la farem cantar una mica en directe, farem una acústica aquí en aquesta caravana. Selma, què ens portes avui?
Pues mira, us porto una cançó que es diu Cuéntales, per mi també és una cançó com, sí, molt, bueno, clar, totes són molt properes en realitat, però una cançó molt, molt propera i molt familiar, la vam fer amb el meu germà durant el confinament. I és una cançó que li vam dedicar al meu pare quan va fer, perquè va fer 60 anys durant el confinament, i la vam fer online per Zoom, WhatsApp i totes les plataformes habides i por haver. I sí, un poco de mama i un poco de papa, no?
Selma Bruna, avui a la caravana, que ens presenta aquest Dorsal en directe. Cuéntales.
A veure, afino un poco, perquè no se lia.
Tenim pressa aquí a Caravana Mai.
És que, mira, us vaig a confessar que he decidit afinar la guitarra en re. Perquè trobo que sona molt més guai, com una mica més greu.
Aquesta
és la
disc?
Meva paranoia, eh? No, el disc està tot afinat en... O sigui, en re no, està afinat normal, però l'he baixat tot a un to i llavors, clar, se lia un poco.
Home, m'encanta que passin aquestes coses en directe, perquè això normalment ni ho sentim ni ho veiem. És a dir, quan veiem un concert, els músics ja ho tenen tot afinat, perquè ho fan de base abans, normalment, i està molt bé.
Jo no ho he fet.
Concert.
M'agrada que ho posis en valor.
Sí, home, sempre. El que comentàvem abans, Selma, el que no es veu normalment, que és el treballàs que feu normalment abans de gravar un disc, abans de tocar, etcètera, etcètera, és això. Selma, va.
Vamos. Descanse tu pulgar suave en su sien y cuéntales que a tus nietos no les faltará el querer.
Clar, és que davant de... Quina borrada de veu, quina borrada de composició. Selma Bruna, que la podeu gaudir amb aquest dorsal. Per cert, on et pot gaudir la gent en directe?
Vale, pues ho anunciem. El dia 30 de març estarem a Madrid i el dia 14 d'abril a Barcelona. Estarem a Paral·lel 22.
14 d'abril, eh?
14 d'abril.
Doncs qui vulgui gaudir de Selma Bruna en directe amb aquest dorsal, que haurà molt la pena a Madrid el 30 de març, a Barcelona el 14 d'abril. Tens projectes ja en ment? O has fet el disc i has dit, espera...
Ui, he fet el disc i he dit, espera, i estaré en aquest mood un ratet, jo crec.
Sí?
Sí. Projectes en ment en tinc i sí, també sento que ha sigut un any, el que et deia abans, no? Com de molta inversió i molt de focus en això, i crec que necessito donar-me un respir a nivell compositiu també, com de vamos a gozarnos dorsal i d'aquí un rato ja parlem.
Per cert, Selma, que el disc també el podem gaudir a plataformes com Spotify. Les plataformes hi ajuden a la difusió de la música o hi perjudiquen el món musical, perquè ja sabem el que paguen, ja sabem com va tot plegat?
Bueno, jo crec que és un poc una de cal i otra d'arena, o com diu la Sandra Montfort, melón con jamón, que és veritat que és una manera de que la música arribi a molts llocs diferents que igual no arribarien, Però també l'altre dia una amiga em deia, és com si de cop anessis a una botiga i hi hagués tota la roba gratis del món que vulguis, quan vulguis, no? I llavors, pues, això dona que pensar. Espero que la gent que hagi de pensar pensi una mica més i millor.
Que la gent pensi, sobretot que la gent l'escolti, perquè val molt la pena, com dèiem. Selma, Bruna, amb aquest dorsal, Selma, ha estat un plaer de conversa. Que vagi
igualment,
molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Volem ser molt més educats i avui parlem de com jugar a videojocs cooperatius, Nina.
Els videojocs són molt atractius, tan atractius que el número d'usuaris ha superat la xifra dels 15 milions de videojugadors, que van dels 6 anys als 64 anys. A Catalunya estem parlant de més d'un 50% de la població. De videojocs hi ha una varietat molt gran, però avui volem posar el focus en els cooperatius, com tu bé deies, Joan, aquells que conviden a tota la família i els amics a participar. Per descobrir quins beneficis tenen i quins títols han destacat aquest 2022, ja tenim a l'estudi a Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a l'Escola de Noves Tecnologies Interactives i creador de contingut a Twitch i a YouTube.
Rafa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Rafa, què té d'atractiu un videojoc? És a dir, per què enganxa tant un videojoc?
Tot té a veure amb la interacció. És a dir, tot el que et doni un feedback agradable enganxa molt. Per exemple, és el que se'n diu el game feel en disseny de videojocs. Quan tu jugues, no ets merament un espectador. Ets part del joc, ets part de l'aventura, ets part de, fins i tot, de la solució. I això és molt atraient i és, fins i tot, si es fa bé, molt divertit.
Ara ens ho deia la Nina, tu ets desenvolupador de videojocs.
Sí.
Què fa un desenvolupador? Com treballa un desenvolupador de videojocs?
Doncs depenent de la seva especialitat. Jo, en aquest cas, les faig totes, menys l'art i la música. És a dir, faig el disseny, és a dir, jo planejo com és el joc, és a dir, dic com té que ser el joc en totes les seves dimensions, a nivell de les mecàniques, és a dir, què és el que fas en el joc, les dinàmiques, què és el que et fa fer les mecàniques o l'estètica, com t'has de sentir en el joc. Això és el que fa el disseny del videojoc, però també el programo. És a dir, una vegada ja sé com té que ser el videojoc, començo a programar. Bueno, tot i que a Twitch realment no procedeixo generalment així. Generalment a Twitch el que faig és una miqueta més el show, no? És a dir, tinc una idea, se m'ha ocorregut no sé què. I em poso a programar, bueno, no a programar, sinó a dissenyar en directe i a programar en directe i a fer una miqueta d'improvisació. Però en definitiva, un desenvolupador de videojocs, depenent de la seva àrea, doncs té que des de pensar com és el detall més petit fins a com tindria que ser la monetització, és a dir, com es guanya els diners dintre del videojoc.
Quan es tarda en fer un videojoc, doncs? Perquè es deu tardar...
Depenent, de fet, o sigui, jo, com dic, a vegades he fet així per jugar a fer jocs. Uh-huh. O sigui, jo jugo a fer jocs, d'acord?
Bona aquesta.
O sigui, a Twitch, generalment, tu veus gent jugar i jo jugo jugar al Minecraft o al Fortnite o al cosa d'aquestes.
Jugues a construir aquest joc, eh?
Exactament, jugues a construir aquest joc. Doncs pots fer jocs en minuts. Clar, surt com surt, però és molt divertit fer un joc d'aquesta manera, és el propi joc. O fins i tot, jo què sé, és a dir, pots fer jocs una miqueta més complexes avui dia perquè tenim eines per poder fer coses molt més ràpid. Però generalment, un joc, una producció, depenent de quina, pot arribar des d'uns 6 mesos si té una producció, diguem-ne, polida. És a dir, perquè un joc, tu tens la idea, el fas, i jo, de fet, la setmana passada vaig fer un joc en 8 hores. Wow. I ho podria publicar perfectament, però el meu punt d'honor, saps, això que et diu, no està ben acabat, no, falta això, falta allò. Doncs mira, el joc està fet en 8 hores i vaig tardar una setmana, dues setmanes, en tindre-ho publicable.
Wow.
Vale? Però què és el que passa? Si vols fer un joc publicable comercial, l'habitual és uns 6 mesos en un indie, però clar, si és el teu primer joc i estàs sol, potser que se t'allargui molt, és a dir, depèn molt del joc. Un triple A, que se'n diu, un joc, els triple A són jocs que, diguem-ne, de gran pressupost, com les pel·lícules de Steven Spielberg, no?
Sí.
Doncs això seria un triple A, o Avatar és un triple A del cine. Doncs el videojoc que se'n diu triple A, aquestes grans produccions es poden tardar anys. Hi ha jocs que s'han tardat 7 anys, tranquil·lament. De fet, l'últim joc indie, és a dir, que l'ha fet una sola persona, que l'ha fet sense cap tipus de restricció per part d'una empresa, tots estem molt sorpresos perquè l'ha tret després de 7 anys. Wow. Una sola persona treballant en un joc 7 anys, se'n diu Tunic, és un joc molt bonic a nivell estètic, molt difícil a nivell de jugabilitat, és a dir, és un joc que ha de tirar les hores, i ha tardat això 7 anys, és a dir, no podria dir es tarda X.
Rafa, de seguida entrem en els videojocs dels que estem parlant, però sobretot dels videojocs, la canalla, la família, etcètera, etcètera. Abans, però, ens comentava la Nina una mica la teva història i a mi em cridava molt l'atenció, no?, que ets desenvolupador de videojocs, sí, que ets professor universitari de cicles formatius, però que ets, ara ho deies, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ets un influencer?
A la meva àrea seria un microinfluencer, potser, o potser amb els meus números potser sí puc ser considerat un influencer, però no sé què és ser un influencer realment.
Això et repercuteix quan fas de professor?
No, perquè com dic, bueno, una mica en el sentit que hi ha alguns alumnes que em coneixen d'abans, però no molts, és a dir, el problema de la meva àrea és que jo sóc creador de contingut de temes creatius. O sigui, jo el que faig en directe no només és crear software, jocs o aplicacions o coses que se m'ocorreixen per fer entretindre la gent mentre ho faig i després que sigui alguna cosa divertida d'utilitzar, sinó també faig coses amb hardware. O sigui, agafo... tinc una idea, no? Per exemple, jo què sé, se m'ha ocorregut fer un guant de realitat virtual. Saps aquests guants de realitat virtual que t'esposes i veus les teves mans a la virtual i pots agafar coses? Doncs això ho vaig fer per menys de 30 euros. I no tenia ni idea quan vaig començar, perquè la idea és aquesta. Jo tinc una idea, explico tot el procés que tinc per desgranar aquesta idea, sí, i explico com vaig investigant, com la vaig portant endavant i tot això. Llavors, clar, és una àrea, la meva àrea és una miqueta difícil ser un influencer gran, però la gent que em coneix, doncs, en té una estima i suposo jo que aquesta persona sí que serà d'influencers.
Ara sí, va. Tu que treballes a la indústria del videojoc, hi ha cert estigma cap al món del videojoc?
Bueno, cada vegada menys. Cada vegada menys, sí. A veure, sempre està l'estigma, per suposat, sempre està l'estigma, però cada vegada la gent juga més. Perquè hi ha moltes més maneres de jugar i també, amb el pas dels temps, la gent ha crescut. Els videojocs, quan van aparèixer a principi dels 70, es van conceptualitzar com una cosa doncs, que tu jugaves al bar, una partideta d'aquestes i tal, pim-pam, i no tenia més sentit. No era ni tan sols una cosa a tindre en compte. Quan van arribar a les cases, amb les consoles domèstiques o tot això, es venien els videojocs a les tendes de joguines. Per què? Perquè, al cap i a la fi, doncs era una manera de distribuir-ho fàcilment i també és veritat que si les distribuïves a les tendes, tot és una miqueta d'història, si les consoles es distribuïen a les tendes de joguines, tenien menys impostos, perquè no eren, saps, coses més adultes. O...
Bueno, aquesta no sabia això.
Doncs hi ha molts motius per als quals, a part que era molt més econòmic anar a les tendes de joguines, que hi ha molts motius pels quals els jocs des del principi s'han vist com joguines, no com algo que els adults utilitzaven. Llavors, què és el que passa? Que aquests nens dels 80-90, ara avui tenen 40, 30 anys, i, o 20 i llargs. Uh-huh. I què passa? Aquestes persones són les mateixes que tenen fills, són les mateixes que consumeixen, són les mateixes que estan a la televisió, que estan a la ràdio, que estan en els puestos. I aquestes persones comencen ja també a normalitzar que són els videojocs. Sí que és veritat que no tothom d'aquelles dues generacions que avui dia tindrien certa influència a la població, no tothom jugava, però moltes persones sí. I avui dia la gran majoria dels joves tenen els videojocs com un mitjà per comunicar-se, un mitjà per expressar-se, un mitjà per entretenir-se, per suposat. Per què? El joc ha de ser entretingut, que és el que jo sempre defensaré, que el joc ha de ser entretingut per molt que parlem de temes educatius i tot això. Si no, si no hi ha una miqueta d'entreteniment, ja sigui d'una manera o d'una altra, és a dir, que et mantingui entretingut, doncs, bueno, és a dir, no és tan joc, no? Però, sigui com sigui, avui dia crec que és molt difícil que a les noves generacions trobem algú que digui mira quin friki, com passava fa anys, no? Mira quin friki que juga a videojocs.
Els nerds, us deien.
Els nerds, bueno, nerds ara, o sigui, nerds amb el temps, però van ser els frikis, no? Els frikis, tal qual. Clar, ara ja és que qui no juga realment potser és el friki, però no per estigma, sinó perquè són dinàmiques.
Uh-huh. Com a desenvolupador de videojocs, hi entra tota una capacitat de moral, d'ètica a l'hora de crear el joc?
Pot entrar o pot no entrar. I podem parlar d'ètiques, és a dir, de quina és la teva ètica, quina és la teva moral, o com veus un tema concret i com el pots tractar. Clar que entra, és a dir, tot és, al final, tot és política, tot és moral, tot és ètica, és tot i una miqueta de tot.
Un videojoc de guerra, per exemple, uh-huh. o de batalletes, o de matar gent, té edat?
Sí.
Ha de tenir edat?
Jo crec que sí, en tant que no siguis acompanyat amb algú que t'expliqui què està succeint. Mm. Jo crec que, de veritat, és a dir, tothom podria jugar a tothom, a totes les edats, entre moltes cometes, estic posant moltes cometes, no és una afirmació categòrica, sinó tothom podria jugar a qualsevol cosa si li expliquen que és ficció, que és com veure una pel·lícula i que està veient uns successos ficticis o històrics representats d'alguna manera i que està en primera persona i que no té més. Clar, aquí ja parlem, potser, de violència, extrema o no. Pot ser violència de dibuixos animats, pot ser violència molt realista. Pot ser... Aquí ja entra cadascú. Però tot explicat que és una ficció és com un conte, al final.
T'ho pregunto diferent, Rafa. Tu creus que la tecnologia a nivell videojoc està avançant a la mateixa velocitat que una certa educació del videojoc?
Molt bona pregunta. I és... Sí, però depèn d'aquí. És a dir, jo puc ensenyar precisament als meus fillols o a qui tingui al voltant a les implicacions de tot això. És a dir, això que és tan realista, no? Doncs no és tan realista, o el que sigui. Però sí que és veritat que falta una miqueta d'educació global. És a dir, com, no diré una assignatura de videojocs, perquè no ho veig, però no sé si m'explico, en algun moment que hi hagi, doncs, no, un col·loqui al col·legi o jo què sé, o un casal de videojocs on expliquin coses d'aquest estil, sí que jo crec que sí que falta. És a dir, integrar-ho dintre de la cultura diària com un element més a explicar, igual que s'expliquen totes.
Un videojoc per un nano, quins beneficis té? A part de l'entreteniment, que em deies, té altres coses a part de l'entreteniment. Quines són aquestes coses?
Mira, el primer de tot és... hi ha jocs... Sempre relativitzaré molt, perquè és que no podem parlar en general dels jocs, ¿vale? Perquè hi ha molt de tipus de jocs, i també hi ha molts jocs que aspiren a ser jocs educatius o per nens, que els han fet i els han posat... No sé, són avorrits, no? És a dir, no té res d'educatiu perquè t'ensenyen dos mà, dos o quatre... Això,
és a dir,
saps?
A dir, tu... Traiem els jocs educatius d'aquesta mm-hmm. plana. Tot joc, de per se, té alguna cosa d'educatiu?
Educació, en tant que t'ensenya alguna cosa que te sigui útil per la vida, potser no, perquè no tenen que ser tots els jocs tindre alguna cosa, no? Però tu li pots buscar, si vols. Per exemple, el Tetris. El Tetris no tindrà perquè tindrà res d'educatiu. Però, ostres, jo me'n vaig donar compte que el tema de la gestió espacial o l'educació espacial i tot això espacial d'espai, no? Uh-huh. Pot ser interessant el Tetris. També per la psicomotricitat, és a dir, gestionar tot el que és servei mans, reacció i tot això, pot ser molt interessant. I tu, de primeres a primeres, no s'ho veus. O no, és la, no era el que volia el creador del Tetris, no? Llavors, no té per què, però sempre pot haver-hi una part que tu puguis, com a adult, enfocar-ho d'aquesta manera pels nens o per qui sí.
Ens parlava la Nina abans de videojocs cooperatius. Uh-huh. Què són els videojocs cooperatius?
Videojocs cooperatius són jocs que hi ha diversos jugadors, persones, diferents persones jugant alhora a la mateixa partida, que col·laboren en, precisament, un final, un objectiu. Hi ha molts tipus de jocs col·laboratius. A mi m'agraden molt els jocs que se'n diuen jocs asimètrics. Els jocs col·laboratius asimètrics són jocs en els que cadascú té un rol i és molt diferenciat. No tothom és el mateix personatge que salta igual, que únicament té un aspecte diferent, no? Uh-huh. Sinó que hi ha diferents rols i que tu tens que manegar. I hi ha jocs cooperatius, per exemple, un exemple molt clar i molt conegut, que és el... Bueno, molt conegut, se'n diu Overcook. Uh-huh. Overcook és un joc que, diguem-ne, tu portes una cuina, sí. Vale? Fins a 4 jugadors alhora, vale? Jugant a la mateixa consola o online o el que sigui, i tu tens que portar una cuina com si fos esto, el xicote i tot això, no? Que has de tu, no sé què, bueno, un chef, no? Com si fos un chef a la cuina, i tothom ha de fer el seu rol. Ostres, no, jo mira, vaig a fer ara l'hamburguesa de carn, jo tinc que rentar els plats i tot, i tens que fer-ho tot molt precisament i tot molt ben organitzat perquè surti endavant la comanda i que no es cremi res i que tot surti bé.
A veure si m'explico, Rafa. El videojoc cooperatiu serveix més perquè el videojoc clàssic, comú, de tota la vida, deixi de ser el... posa't a jugar allà, nen, nena, va, així no molestes i tal, i juguem tots junts?
Molt interessant, perquè això també ha canviat.
Sí, eh?
És a dir, avui dia, el joc en el que jugues tu sol s'ha transformat en un esdeveniment social. És un esdeveniment social, és a dir, tu jugues un joc i després vas corrent als teus amics a explicar-ho. Avui, abans també, però ara tens internet, ara tens més mitjans, ara gairebé tothom pot jugar els mateixos jocs gràcies al mòbil o gràcies a l'ordinador. Arribar a jocs nous avui dia és molt més econòmic, fins i tot. Tens ofertes contínuament, amb la qual cosa, fins i tot els jocs, que és un joc de jogo jo sol, nen, estàs jugant allà, no, tot això, tots aquests jocs fins i tot poden arribar a ser socials. Però sí que és veritat que els jocs online també han generat aquesta societat nova de gent que utilitza els videojocs com un mitjà de comunicació, com un mitjà de relacionar-se, com un mitjà de no només entreteniment. I és molt interessant perquè, o sigui, és algo que potser els més cometes friquis dels 80, 90 i principi dels 2000 coneixien, i avui en dia gairebé tot és online. Té les coses bones i dolentes, clar, però en aquest cas sí que és veritat que treu d'aquesta soledat, treu d'aquesta, no, de, ai, és que un nen serà una persona asocial, no? Si, jo crec que seria molt difícil avui dia.
Si fugim d'aquí, va, ens queda un minutet, per tant sí que et vull preguntar per totes aquelles famílies que ens puguin estar escoltant o per els pares que ens puguin estar escoltant i diguin, no, jo és que, mira, canviaré el xip, no vull que el meu fill, la meva filla juguin sols, jo vull jugar amb ells. Proposa'ns alguns jocs col·laboratius destacats.
Mira, jocs col·laboratius, Minecraft. Minecraft pot jugar amb dos ordinadors, o amb el mòbil i l'ordinador. Mm-hmm. I es pot jugar tots alhora, i és un joc de construcció, d'aventures i tal, i és molt maco. L'altre és, per exemple, si teniu una Nintendo Switch, el Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, pots jugar com a Mario o com al barret de Mario. I la idea és que el barret de Mario no mor mai, amb la qual cosa és com un ajudant. Llavors, el nen pot jugar, o la nena o la nena poden jugar com a Mario, i el pare pot jugar com el barret i anar ajudant el nen. I és, la veritat és que és molt maco veure com acaba el pare i el fill col·laborant.
Aquests són alguns dels jocs que ens proposava avui en Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut de Twitch i YouTube. Rafa, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, 12 a punt d'arribar a les 5 de la tarda. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos al dia de l'actualitat i, mentrestant, això sí, repostem per tornar a posar en marxa la darrera hora de la caravana aquí, a Ràdio Estel.